Bona tarda, ara són les dues del migdia. L'informe elaborat pel Parlament de Catalunya sobre la gestió que es va fer a les residències de gent gran durant la pandèmia del coronavirus, que va causar la mort, recordem, de més de 4.000 persones, assumeix errors però evita assenyalar els culpables. Aquest seria el resum del document que aquest matí s'ha aprovat a la Cambra Catalana amb els vots a favor d'Esquerra, de Junts i del PSC i amb el no de la CUP, Comuns i Ciutadans, que critiquen precisament això, que la feina s'ha fet a mitges i que no es depuren responsabilitats. Aquest matí també han protestat a les portes del Parlament els familiars d'aquests residents que van morir durant la pandèmia perquè van quedar abandonats pel desbordament de les residències de gent gran a Catalunya. Júlia Julià, bona tarda.
Bona tarda.
L'informe parla de falta de personal, de falta de recursos i, atenció, de triar els malalts que es derivaven als hospitals.
Sí, el document revela que no es va començar a fer derivacions als hospitals fins que les xifres de morts i contagis eren terribles i que els ingressos van ser desiguals en funció també del tipus d'usuari. L'informe diu textualment que es va discriminar per edat, pel lloc on vivien i també pel seu poder adquisitiu. Els residents que no van ser enviats a l'hospital van acabar confinats a les seves habitacions on van morir.
D'aquí uns minuts parlarem sobre això amb l'entitat ACRA. És l'agrupació d'empreses i entitats del sector de l'assistència de la gent gran a Catalunya perquè ens facin en directe a Ràdio Estel la primera valoració d'aquest informe. I és que consideren que aquestes conclusions són l'oportunitat perfecta per abordar les millores a aquests centres residencials que fa anys estan demanant. En parlarem amb la seva presidenta, la Cinta Pasqual. Com dèiem, l'informe ha estat rebut amb recels per alguns partits del Parlament, que el consideren incomplet perquè no s'assenyala els responsables d'aquest desastre. És el cas dels Comuns i també de la CUP.
Els dos partits es desmarquen d'aquest informe perquè pensen que només passa de puntetes en els errors que va fer el govern de la Generalitat durant la pandèmia.
Ni justícia, ni reparació, ni garanties de no repetició. Avui és un dia de vergonya, on la política potser no ha fet la feina que havia de fer.
Totes dues formacions critiquen també que l'informe no parli de l'abandonament d'algunes persones grans o que no s'ingressés als hospitals a molts majors de 80 anys.
I mentre dins del Parlament, com dèiem, s'aprovaven aquestes conclusions, a les portes de l'edifici s'hi manifestaven els familiars de les víctimes. Han estat convocats per la coordinadora de familiars de residència 5+1.
Tot plegat, ho consideren una burla les famílies i les persones que van morir a les residències durant la pandèmia.
Tot això en un dimecres on van perdent força les protestes de la pagesia. Els agricultors i ramaders que bloquejaven des d'ahir el Port de Tarragona ja han marxat i ara només queden talls importants a les carreteres del nord de Catalunya. Són a la P7 i a la Nacional 2 a l'alçada de Puntos.
I mentrestant, els pagesos mantenen reunions amb representants tant del govern com del Ministeri d'Agricultura per trobar una solució que acabi amb aquestes protestes que van començar ja la setmana passada. Els manifestants de Girona diuen que no aixecaran els talls fins que no parlin amb el ministre.
I al Parlament Europeu no han faltat els retrets entre progressistes i conservadors en el comitè de peticions on s'ha portat avui a debat l'informe sobre la immersió lingüística a les escoles catalanes.
Saben que no tenen res a fer, perquè saben que l'informe d'aquesta comissió no té cap recorregut.
És l'informe de l'extrema dreta espanyola amb el PP, Vox i Ciutadans.
No estamos diciendo que tenga que eliminarse para nada el catalán de la educación, sino que español y catalán sean lenguas vehiculares.
Escoltàvem reaccions de Junts, Esquerra i també de Ciutadans. I a aquesta hora, atenció, molt pendents un altre cop de Badalona, una setmana més, on s'ha hagut de desallotjar 9 pisos del costat del bloc que es va enfonsar ara fa una setmana al carrer Canigó, al barri del Raval de Badalona, que va deixar, recordem, 3 víctimes mortals.
Avui els bombers han entrat a l'edifici del número 7, juntament amb l'arquitecte tècnic municipal, per fer una inspecció preventiva, on han detectat una esquerda situada a la quarta planta. Això ha obligat al desallotjament d'aquests habitatges, concretament de les portes 3 i 4 dels baixos i dels 3 pisos de la finca, així com també de l'àtic. Sí que poden, però, accedir a casa seva els veïns de les portes 1 i 2 de cada planta.
I avui, titular per als esports.
Anímate para rato.
A la Girona ja té porter per estona. Vol corredor Ira, bona tarda.
Hola Xavi, bona tarda. Paulo Gazzaniga ha renovat amb el club gironí, pilar fonamental de la millor temporada de la seva història. L'equip comptarà amb les 22 anys més, que s'assumen als que ja tenim, per tant, fins a 2027.
I mentrestant, el Barça femení vol posar-se a 12 punts del Madrid.
Juga aquesta tarda l'equip de Jonathan Giraldes, partit aplaçat de la 14a jornada de Lliga. Si guanya, la renda seria considerable, però el rival no li posarà fàcil. És el Llevant, tercer classificat i amb ganes de ser segones. Es troben 2 punts per darrere del Real Madrid.
Aquest és el resum de aquest matí de dimecres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Aquest matí feia una mica de fred. Hi ha hagut glaçades a punts de l'interior, però vaja, són glaçades que no han estat gaire importants. I el que cal destacar, sobretot, són les temperatures que tenim ara mateix. Les màximes avui s'enfilen a valors arreu de Catalunya de 17 a 22 graus i puntualment podrien ser una miqueta més altes a punts de les Terres de l'Ebre. Aquest matí teníem algunes boires i boirines que ja han desaparegut i s'espera una tarda amb moltes clarianes, tot i que amb un augment de la nuvolositat al llarg de la tarda de ponent cap a llevant. Per tant, més sol ara al matí i al migdia i de cara a la tarda una mica més de núvols, però sense cap conseqüència. Demà una jornada tranquil·la, plàcida, les temperatures encara pujaran una mica més, començaran a baixar a partir de divendres i també de cara al cap de setmana, i tot i que baixin, continuaran sent superiors a les normals per l'època de l'any. Com dèiem, aquesta tarda amb una mica més de núvols, demà també farà sol, la presència de quatre núvols poc importants, i d'augment aquesta serà la tònica de cara als propers dies. No es preveuen precipitacions generals de cara a les properes jornades.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Després de mesos d'investigació, el Parlament de Catalunya ha aprovat avui l'informe sobre la gestió del govern durant la pandèmia del coronavirus. El text parla d'errors greus comesos per part del Departament de Salut i de Serveis Socials, com són, per exemple, no avisar amb prou temps a moltes residències sobre els protocols a seguir. Diu també que hi va haver problemes per derivar els pacients als hospitals i que molts geriàtrics no hi va haver personal mèdic ni d'infermeria suficient. Marxem, per tant, cap al Parlament de Catalunya. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'informe assenyala que unes 4.500 persones van morir a les residències catalanes durant el coronavirus. No concreta si amb una millor gestió es podrien haver evitat morts, però sí que remarca que hi ha hagut alguns errors que no s'haurien de tornar a repetir. Per exemple, que les comunicacions fetes pel govern de la Generalitat no arribaven a totes les residències de Catalunya i que es van trigar setmanes a contactar amb més del 20% d'aquestes. També que l'escassedat d'equips de protecció personal i la falta de personal mèdic i d'infermeria va dificultar l'atenció adequada dels residents infectats. A més, el text detalla que hi va haver dificultats a l'hora de derivar pacients de centres residencials als hospitals. Davant de tot això, el document demana establir un model que garanteixi la dignitat de les persones i que Salut pacti protocols d'actuació amb les residències perquè hi hagi una atenció més adequada als centres i es concreti també quan cal derivar una persona a un hospital. A l'últim, també es demana que no hi hagi més inspeccions als geriàtrics i que hi hagi un sistema de denúncies eficient i que garanteixi en tot moment l'anonimat.
Les conclusions han estat aprovades amb els vots d'Esquerra, Junts i el Partit Socialista i, per tant, es dona per acabada la investigació feta a la Cambra Catalana. Alguns partits, però, jo dic, com la CUP, els Comuns i Ciutadans, estan decepcionats perquè consideren que són del tot insuficients i que no depuren responsabilitats.
Sí, els partits que han signat l'acord consideren que el text només passa de puntetes sobre els errors que va fer el govern de la Generalitat durant la pandèmia i que no s'assenyala els culpables de la mala gestió que va provocar que en alguns casos no s'actués a temps. La diputada de la CUP, Laia Estrada, i la dels Comuns, Jessica González, pensen que és una vergonya que la investigació es tanqui així.
Ni justícia, ni reparació, ni garanties de no repetició, en el sentit de depurar responsabilitats i d'investigar el que va succeir.
Aquest informe obvia les decisions polítiques que han fet que tinguem el model que tinguem. Quan no han anat al fons del que ha passat, doncs no podem parlar de veritat.
Els dos partits pensen que Esquerra i Junts estan cobrint les espatlles perquè aleshores eren els partits del govern i no volen assumir les responsabilitats que els hi pertoquen.
A tot això, a les portes del Parlament s'han concentrat desenes de persones convocades per la coordinadora de residència 5+1, indignades perquè l'informe, diuen, no detalli millor que es podria haver fet per haver evitat les morts, i no se senten satisfetes perquè creuen també que s'hauria d'haver indagat més en el que va passar.
Una cinquantena de persones s'han concentrat amb el lema "va ser un genocidi" i els familiars no obliden per demostrar el seu malestar amb les conclusions que ha fet el Parlament. La presidenta de l'associació 5+1, Maria José Carcelein, diu que és una vergonya que no s'hagi investigat a fons tot el que va passar a les residències, com és el fet que moltes persones morissin de forma indigna.
Estem en contra d'aquestes conclusions que s'han fet, perquè hi ha afirmacions que són directament mentida, hi ha omissions molt importants, hi ha una proposta de futur que no són més que generalitats. Vull dir, parlem en general que hem de canviar no sé què, però no hi ha propostes.
També afegir que els partits signants de les conclusions l'únic que han volgut fer és passar pàgina i no han abordat la problemàtica com cal.
Gràcies, Judit. Des de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que és on s'agrupen la majoria d'empreses i entitats del sector de l'assistència de la gent gran a Catalunya, creuen que aquestes conclusions són l'oportunitat perfecta per repensar el model i reforçar-lo amb més personal, millor finançament i revertint la manca de coordinació social i sanitària que diuen existeix avui. Just a aquesta hora podem saludar la seva presidenta, la senyora Cinta Pascual, a qui li agraïm que ens acompanyi. Senyora Pascual, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Com valoreu vostès aquests informes? Si troben també a faltar informació?
A veure, nosaltres, inicialment, tot el que sigui informes en positiu i és el que és, i amb ganes de treballar-lo, el valorem més. Evidentment, jo crec que el que es demana, a vegades, més enllà del que s'ha pogut, és que ha passat moltíssima gent. Jo vaig ser una de les persones que vaig passar. Hem explicat tota la veritat i res més de la veritat, i evidentment les conclusions dels experts i de la gent que estava allí és la que heu vist. Què vol dir? Pues que era una pandèmia, que hi havia molta poca cosa que es pogués prioritzar. Què és el que no m'agrada a mi? Pues mira, pues m'hagués agradat que ho haguéssim posat molt clar. Nosaltres no teníem cap responsabilitat. Jo ho dic sempre, la Covid no la vam inventar nosaltres, i per tant va ser molt dur per a nosaltres, molt, molt dur. I crec que hi ha una part de professionals que diu de reconèixer la feina feta pels professionals, a la qual jo sempre ho dic, vaig anar amb aquest acte que es va fer a Madrid com a única representant del sector de sociosanitari, i jo vaig sortir molt trista, perquè crec que la majoria de gent gran va passar per les nostres mans i no ens van fer... No volem res més, que reconegui la feina feta. I crec que això, personalment, per mi va ser molt trist. Coses com aquestes podrien anar més enllà, pues possiblement, però tampoc era l'objectiu del document. Què és l'objectiu? Pues el que us deia, nosaltres volem que s'aprofiti en positiu, que es posi més finançament, més finançament damunt la taula, per millorar tot, els salaris dels professionals, els ratis, treballar més per indicadors de qualitat, que la coordinació sociosanitària per fi funcione. Ja s'ha portat al Parlament, però no s'ha desenvolupat encara. Per tant, queda molta feina per fer.
Ah, ho comentava ara vostè, l'informe es parla de falta de recursos, no, de personal, que els materials de protecció com els EPIs, ho comentava també, van arribar tard en el moment de la pandèmia, van arribar inclús 4 setmanes tard, un cop ja hi havia molts contagis. Per tant, li pregunto directament, si demà tinguéssim una nova pandèmia, ens trobaríem amb la mateixa situació o ja s'hi està posant remei?
Mira, jo crec que si tinguéssim una nova pandèmia i fora de la Covid, segurament tenim procediments, els sabem de memòria, hasta els nostres professionals, seria millor. Però sabeu per què? Per la vacuna. La vacuna, jo a vegades deia que nosaltres vam treballar molt per aconseguir aquesta vacuna, i vam treballar molt per aconseguir EPIs, i després hem treballat molt per treure'ls. Vam ser de tota Europa pràcticament els últims en treure les mesures. Jo crec que a vegades anem tard en aquestes coses, en prendre decisions quan afecten a terceres persones, o en aquest cas amb gent gran que viure amb mascareta no poden respirar, o que el seu cuidador tingui mascareta evita que hi hagi una comunicació més fluida. Per tant, en el Covid hem après. Si la pandèmia és d'una altra cosa, diferent, pues possiblement ens costaria més, no tinguem cap mena de dubte, que preparats, al 100% preparats, no estem. Però no estem per al que és desconegut avui. Pel que és conegut, sí, però si és desconegut, pues és molt difícil.
Cinta Pascual, presidenta de les patronals, Associació Catalana de Recursos Assistencials i també del Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. Gràcies per atendre la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Molt bé, gràcies a vostès.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Gairebé 2:14, les protestes de la pagesia continuen avui dimecres, tot i que amb menys intensitat que ahir. Després de passar-hi tota la nit, els agricultors i ramaders han decidit alliberar els accessos del port de Tarragona, que des d'ahir al matí estaven col·lapsats de tractors. On sí que es mantenen hores d'ara encara les protestes és a la P7 i a la Nacional 2, a Pontons, a la demarcació de Girona, Júlia.
Sí, els pagesos diuen que mantenen aquests talls en aquestes dues carreteres fins que no rebin una resposta política a les seves demandes. No faran, per tant, cap assemblea, i de moment tenen previst quedar-s'hi almenys fins aquesta tarda. Mentrestant, el Sindicat Unió de Pagesos negocia amb el Ministeri d'Agricultura compromisos per als greuges que pateix el sector. En parla Narcís Jordi Pop, coordinador d'Unió de Pagesos a Girona.
L'acord de mínims seria claríssimament, doncs, tindre una trobada amb el Ministeri al més alt nivell, i és el que permetria, doncs, que féssim un aixecament del tall de la P7.
A banda d'aquesta reunió amb representants del govern espanyol, se n'ha fet una altra a Vic, on els membres del moviment Revolta Pagesa reuneixen amb la Generalitat per avançar més en ferm amb els compromisos que el govern va adquirir la setmana passada.
D'altra banda, si les protestes dels pagesos continuen tanyant les carreteres i el pas de camions, el sector dels transportistes han avisat que podrien exigir responsabilitats i compensacions econòmiques per la via judicial pels perjudicis que asseguren estan patint.
Les patronals donen un ultimàtum al govern i també al Ministeri de l'Interior perquè desbloquegin les carreteres i permetin la lliure circulació de mercaderia. Segons diuen, se senten hostatges del conflicte dels pagesos i viuen també amb absoluta impotència la convocatòria de continus bloquejos. A més, assenyalen que si continuen aquests talls, els transportistes també podrien iniciar manifestacions. El sector explica que s'exposen a sancions econòmiques perquè, com que estan atrapats a les carreteres, acaben incomplint el límit de temps de treball.
Marxem cap a Europa, on hi ha hagut dia de retrets al Parlament Europeu en el debat de l'informe que ha fet la missió sobre la immersió lingüística a l'escola catalana. La sessió ha resultat una picabaralla entre els grups progressistes i els conservadors. Per exemple, els partits d'esquerres han acusat de manca d'imparcialitat als grups de la dreta, ja que són els únics que han pogut participar en la missió que va venir a Catalunya el desembre passat a visitar les escoles.
L'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, ha denunciat l'espectacle mediàtic i ha acusat el PP de fer servir aquesta missió per la seva campanya política. I des de Junts, l'eurodiputat Toni Comín ha demanat a la presidenta del comitè, Dolors Montserrat, que almenys intenti aparentar imparcialitat.
Hemos visto una vez más cómo aprovecha esta comisión para este show mediático que recordemos que pagan todos los contribuyentes y la utilización que está haciendo de este comité para su campaña política.
Le pido que haga una reflexión serena, se lo digo de manera realmente constructiva y cordial para el bien de esta institución y de este Parlamento. No puede ser que la comisión de peticiones ha llegado al nivel de desprestigio al que ha llegado.
I davant d'aquestes acusacions, la mateixa Montserrat ha dit no entendre el soroll al voltant del debat sobre l'informe i ha defensat que aquesta missió s'ha tractat igual que la resta.
Tornant a Catalunya, a Badalona, els bombers han desallotjat de manera preventiva els veïns de nou edificis que estan a tocar del bloc que es va enfonsar la setmana passada i que, recordem, va provocar 3 víctimes mortals.
El cos d'emergències ha trobat una esquerda en el quart pis del bloc número 7 del carrer Canigó. Aquest fet, per tant, ha motivat el desallotjament dels habitatges de les portes 3 i 4 dels baixos i dels 3 pisos de la finca i de l'àtic. Sí, però que poden accedir a casa seva els veïns de les portes 1 i 2 de cada planta. Bombers i arquitectes municipals revisen ara si hi ha alguna afectació estructural abans que la resta de veïns puguin tornar a casa seva. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat que l'edifici podria tenir cert risc d'esfondrament similar al que va passar fa tot just una setmana.
Els tècnics de l'Ajuntament, els bombers, evidentment, i al final s'ha arribat a la conclusió doncs, que l'edifici pot tindre una situació possible d'un cert risc. Per què? Doncs perquè aquestes esquerdes que s'han detectat inicialment en, en aquest pis, en el pis tercer, continu a l'edifici que es va enfonsar, també sembla que s'està repetint amb algun altre pis de la mateix costat, del costat doncs, més proper a l'edifici enfonsat.
Per tant, com dèiem, els veïns desallotjats no passaran la nit a l'edifici a l'espera de determinar quin és el risc real. El Viol ha explicat que divendres es reunirà amb la Generalitat en una mesa per abordar aquesta situació. També ha mostrat la seva preocupació per la resta d'edificis que hi ha al carrer, ja que són de la mateixa promoció que el bloc ensorrat.
I paral·lelament també avui en surt a Lleida per l'esfondrament d'un altre edifici, en aquest cas s'estaven derrocant al carrer Boters, després que l'estructura hagi col·lapsat completament.
Sí, per sort no s'han hagut de lamentar ferits. Cap operari de l'empresa que hi estava treballant ha resultat afectat. Ara hi ha el risc que la façana de l'immoble també col·lapsi i per això la zona ja ha quedat acordonada. L'esfondrament ha obligat a evacuar els veïns de dos blocs propers situats als números 31 i 33 del carrer Múrcia. Els bombers, la policia local i tècnics municipals també treballen a la zona per tal d'assegurar-la i decidir quan podran tornar a casa els veïns.
I a Badalona, Collboni tira pel dret i tornarà a presentar els mateixos pressupostos que l'oposició. oposició li va tombar la tardor passada. Amb aquest moviment, l'alcalde vol pressionar els grups municipals perquè li donin suport, tot i que no descarta aprovar-los a través d'una qüestió de confiança. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Jaume Collboni es va comprometre a tenir els pressupostos d'aquest 2024 aprovats a la primavera i vol complir amb aquest compromís. Per això avui ha anunciat que torna a posar en marxa el mecanisme. Demà portaran els comptes a la comissió de presidència perquè els grups en permetin el debat. La setmana que ve es farà una comissió extraordinària on espera tenir llum verda. L'alcalde de Barcelona ha defensat la decisió perquè diu que ara mateix també s'estan tramitant els pressupostos de l'Estat i els de la Generalitat i això ha canviat la situació.
Temps de grans reptes com els que tenim, les administracions necessitem els pressupostos. I, per tant, aquest és el canvi probablement més significatiu de context que hem tingut. Nosaltres el que avui fem és fer aquesta invitació al diàleg, permetre la tramitació del pressupost i, si s'escau, fer el debat més de fons sobre el pressupost, que és el mateix que dir sobre les polítiques i les prioritats que ha de desenvolupar la ciutat de Barcelona.
Tot i així, a preguntes de la premsa, Collboni ha volgut deixar clar que els pressupostos de Barcelona no són un cromo que el PSC canviarà pels comptes del govern de Pedro Sánchez o el pressupost de la Generalitat. Tot i la insistència dels periodistes, l'alcalde tampoc ha confirmat si farà servir la qüestió de confiança per acabar tirant endavant els comptes per aquest any. Això sí, ha deixat la porta oberta i ha dit que s'ha d'anar pas a pas. La mateixa resposta que ha donat quan se li ha preguntat per possibles pactes de govern que facilitin una majoria a favor dels pressupostos.
Aquesta decisió de Collboni ha agafat per sorpresa els partits de l'oposició. Junts i Barcelona en Comú insisteixen que no hi pot haver pressupostos sense una majoria estable. Per això exigeixen a l'alcalde que trigui amb quins socis vol governar la capital catalana, Pau.
Els principals partits de l'oposició insisteixen que no es pot separar l'aprovació dels pressupostos i la formació d'una majoria de govern estable al govern de Barcelona. Ho ha dit Jordi Martí Galbis, portaveu de Junts a l'Ajuntament.
No és responsable presentar una proposta que no ha estat negociada ni consensuada. Barcelona necessita un pressupost, estem d'acord. Però Barcelona no només necessita un pressupost. Necessita un pressupost pactat políticament, lligat a un govern que tiri endavant aquest pressupost amb unes prioritats polítiques i pressupostàries pactades.
És la mateixa postura que defensen els comuns. Janet Sanz ha recordat que el compromís de Collboni era arribar a primavera amb els pressupostos, però també amb un pacte de govern aprovat. Per això, la portaveu dels comuns li retreu que s'ha oblidat de la segona part d'aquesta promesa de l'alcalde. En canvi, qui ha valorat positivament la proposta és el líder del PP, Daniel Cirera.
Nosotros valoramos que Collboni haya presentado estos presupuestos sin ligarlos a un acuerdo previo de gobierno, ni con Colau, ni con los separatistas.
De fet, Cirera ha reclamat més inversions en obres i en neteja i s'ha mostrat obert a negociar amb el PSC l'aprovació dels comptes, si Collboni ho vol. I tan importants són les paraules com els silencis. Avui, el més eloqüent és el d'Esquerra Republicana, que diu que valorarà el moviment del govern un cop hagi pogut analitzar els comptes amb detall.
Gràcies, Pau. I per últim, us expliquem que avui el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha parlat sobre l'amenaça del tancament de la fàbrica de Danone a Parets del Vallès.
Sí, el responsable d'Indústria ha assegurat que la prioritat de la Generalitat i del seu ministeri és que l'empresa ofereixi un bon pla de reindustrialització per mantenir la feina dels més de 150 treballadors que serien acomiadats si es confirma aquest tancament.
Que Danone pugui trobar projectes industrials que puguin mantenir o l'activitat o part de l'activitat a Parets. I en això és el que nosaltres fem a Danone, com en qualsevol altre cas on hi ha crisis industrials.
Hereu també s'ha mostrat optimista amb la reindustrialització de Nissan, tot i que no ha volgut fer cap anunci perquè encara no s'han acabat les converses amb els grups que s'hi podrien instal·lar. Ho ha dit en una visita al Consorci de la Zona Franca, on ha pogut veure els plànols per ampliar la factoria que aposta per la indústria 4.0. El president del Consorci, Pere Navarro, ha anunciat que el centre s'ampliarà amb un nou edifici de 100.000 metres quadrats que suposarà una inversió de 100 milions d'euros.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim els esports parlant del Barça femení del Llevant, que juguen avui el partit aplaçat de la jornada 14 de la Lliga F. Les blaugranes, Pol, buscaran la victòria per seguir invictes a la competició.
Sí, Xavi, les de Jonathan Giraldez, que venen de golejar 0-3 al Sevilla, són primeres de la Lliga amb 48 de 48 possibles. El Madrid la segueix a la classificació, amb 9 punts menys, podrien ser 12 aquesta nit. A partir de les 11 ho sabrem. El Llevant és tercer, precisament el rival avui del Futbol Club Barcelona. En parla el seu entrenador, Jonathan Giraldez.
Sabem que és un dels equips més importants de la categoria i ho demostra perquè està en tercera ara mateix a la classificació i nosaltres hem de continuar per la nostra línia de treball, per la nostra línia de rendiment, que estem fent molts bons partits i ara mateix ens queden dues jornades abans de l'atura de seleccions i hem de sumar 6 punts. Tenim un repte primer de tot, que és el Llevant, que té jugadores de molt nivell.
Sandra Paños ha rebut l'alta mèdica, està convocada pel partit d'avui, però apunta suplent. Qui no apareix a la llista és Alexia Putellas. No s'espera que retorni fins després de l'aturada de seleccions a principis de març.
I pel que fa al club masculí, l'equip masculí, volíem dir, el club hauria rebut una oferta del Tottenham pel Frenkie de Jong.
Segons informa Gigantes, l'operació rondaria els 60 milions d'euros i l'holandès signaria per 4 temporades amb un sou semblant al que té a Barcelona. Lluís Canut va explicar fa uns dies a TV3 que el migcampista vol canviar d'aires, però que només marxaria del Barça per fitxar per un equip amb opcions de guanyar la Champions.
I també primera el Girona anunciat fa una estona la renovació del seu porter.
Paulo Gazzaniga, l'argentí, renova fins 2027, tenia contracte fins al 25, però ha decidit ampliar 2 anys més la seva vinculació amb l'equip gironí. Gazzaniga és titular indiscutible als esquemes de Mitchell, porter titular de la millor temporada de la història del Girona, ha deixat 8 partits a la porteria 0 de les 24 jornades lligueres. Va arribar fa 2 temporades procedent del Fulham anglès.
I també avui el comitè tècnic d'àrbitres ha fet un balanç positiu de les primeres 5 jornades en les quals podem escoltar ja els àudios del VAR.
Parla el màxim responsable dels àrbitres, Luis Medina Cantalejo.
Es positivo desde el punto de vista para que todo el mundo sepa, esté de acuerdo o no luego con la decisión tomada, porque nadie busca el convencer, sinó simplement que tot el món sepa com treballamos.
El CTA creu que escoltar els àudios és positiu per tothom, a més defensa que els àrbitres han seguit anant al VAR de la mateixa manera que ho feien, malgrat que ara se'ls pot escoltar públicament. És l'exàrbitre, Clos Gómez.
Ese miedo que teníamos a que los árbitros se pensaran un poquito ya, llamar o no en caso de duda, pues no se ha cumplido. Ahora se les ve mucho más cómodo que los primeros partidos y en ello vamos a seguir trabajando de aquí al futuro, porque yo creo que hay todavía pues un buen camino de progreso.
En aquest vídeo també han parlat els àrbitres per primera vegada dels àudios filtrats per Gigantes, que capten converses internes del VAR. Cantalejo admet que s'ha produït la fuga d'informació i que la gent ha d'entendre, però, que només es parla amb l'àrbitre de camp en determinats moments.
La gente tiene que saber que la conversación que se produce dentro del VAR en un amplísimo porcentaje es entre el VAR y el operador. Y que no se transmite la información al de campo hasta que no se pulsa un botón.
La Guàrdia Civil i la Federació Espanyola de Futbol continuen investigant com han arribat aquests àudios a mans dels periodistes.
I encara parlant de futbol, avui hi ha una nova jornada dels vuitens de final de la Champions després de la victòria del Madrid ahir contra el Leipzig.
Guanyant per la mínima amb un gol d'Abrahim, el porter blanc Lunin va ser l'heroi del partit, salvant el seu equip fins en 10 ocasions. Avui és el torn de la Real Societat, que visita el camp del PSG, i del Bayern de Munic, que juga contra la Lazio. La setmana que ve serà el torn del Barça, que juga contra el Nàpols, i de l'Atlètic de Madrid contra l'Inter de Milà.
I en handbol, el Barça s'enfronta avui a 3:15 al GOG, en partit de Champions League amb molt en joc.
I és que un triomf en aquesta jornada 11 dels blaugrana, ara mateix líders del grup B amb 18 punts, asseguraria els d'Ortega mantenir 4 punts d'avantatge amb els tercers classificats. L'equip català, doncs, tindrà més a prop ser a quarts de final, ja que només quedarien 6 punts per repartir-se. El GOG, per la seva banda, acumula 10 punts i és 5è al grup B, empatat amb el quart classificat, al Montpellier.
I acabem amb una notícia avui curiosa, direm. Suspesa la primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalusia per falta de policies.
Sí, els 100 efectius extra de la Guàrdia Civil que vellen per la seguretat de la prova es troben cobrint les mobilitzacions dels agricultors i pagesos, fet pel qual el cos policial ha comunicat a l'organització que no pot garantir la seva seguretat, per no parlar dels talls de circulació que s'estan produint des de primera hora d'aquest matí, que compliquen el transport als equips i a la mateixa competició. L'organització no ha tingut més remei que suspendre la jornada d'avui i obre les portes a haver de prendre mesures urgents com disputar les etapes en circuits tancats per poder salvar aquesta 70a edició de la prova. Parla Joaquín Cuevas, director general de la Volta.
Bueno, reunirnos ahora mismo con el jurado técnico, miembros de organización y equipos para darle forma a ver qué pueda suceder en próximos días.
La etapa de demà hauria de sortir de Vélez a Alcaudete, 192 quilòmetres de recorregut que ara mateix no se sap si es podran completar.
Estel migdia.
Obrim per acabar el programa Informació Cultural. Avui ho fem al cinema, on aquest dimecres arriben 2 biopics. D'una banda, el del cantant Bob Marley.
Un éxito. El reggae es la música del pueblo.
¿Sabes que eres una superestrella?
És un film dirigit per Reinaldo Marcus.
El cineasta narra la història de superació de Marley i com la seva música revolucionària i el seu cant a l'amor va inspirar diverses generacions.
I d'altra banda, també avui a la gran pantalla arriba el biopic sobre Priscilla Presley. És la dona del rei del rock, d'Elvis Presley.
¿Te gusta Elvis Presley?
Claro. ¿A quién no?
en aquest cas una pel·lícula dirigida per la cineasta Sofia Coppola.
La pel·lícula està basada en les memòries que va escriure ella mateixa, una actriu de cinema i també de televisió que va saltar la fama arran de la seva relació amb l'estrella del rock.
I avui acabarem l'informatiu escoltant l'audís de la catalana Venus. Es diu Postmulet i sona així. Es tracta del primer treball que l'artista Venus ha compost vivint ja a la ciutat de Barcelona, un treball que, explica la discogràfica, pretén ser una autocrítica generacional, un disc de 7 cançons que ja es pot escoltar des d'avui a totes les plataformes digitals. Amb això acabem. Nosaltres tornarem demà quan siguin les 2 del migdia aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació i fins les 6 de la tarda amb la fabricació pròpia de Mercè Arraga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Vagi bé.